Avui tenim el plaer de comptar amb la presència de Esther Forner Caballero, presidenta del grup de debat i recerca Tràngol, una associació que es dedica a la preservació i difusió del patrimoni cultural de les nostres comarques, amb un enfocament particular en el patrimoni desaparegut i en el risc de desaparició. Esther és tècnica en gestió de patrimoni cultural i turístic, a més de doctora en Història de l'Art per la Universitat Jaume I. La seva trajectòria professional i acadèmica l'ha portada a liderar diversos projectes de recerca i divulgació, tot posant en valor el risc patrimònic de la província de Castelló i les seves comarques. Benvinguda al nostre programa, Esther.
Gràcies, Albert, per comptar amb nosaltres en esta, en la vostra ràdio i per fer ressò de la nostra activitat i de la nostra existència a Vinaròs i arreu de Vinaròs.
Efectivament, perquè no és d'àmbit local, és més comarcal o no sé, fins i tot intracomarcal o comarques veïnes.
A veure, jo diria que inclús nacional, perquè nosaltres el que vam voler crear, pues, no sé si fa 7 o 8 anys que existim, crec que hi ha 8, volíem crear un espai participatiu per a ciutadans, per a institucions i per a persones que fossin expertes en qualsevol àmbit que afectés al desenvolupament social, econòmic, però no només de Vinaròs, sinó també comarcal, provincial, nacional i més que nacional, perquè nosaltres hem dut a terme xarxes i conferències on han vingut persones de rellevància mundial com Lluís Foix o Juan José López Burniol o el mateix Manolo Emilian Mestre, que són periodistes i són experts en l'àmbit de la geopolítica. És a dir, nosaltres hem obert fronteres. És a dir, hem obert fronteres de manera que aquestes fronteres i tots els esdeveniments d'àmbit internacional s'aproximen aquí al nostre poble, a Vinaròs. És a dir, xarxes i conferències que en una altra situació la gent tindria que anar a Barcelona, a Madrid o a un València o a un Castelló a escoltar-les, hem tingut la sort que aquestes figures de tal rellevància com les que he esmentat han vingut aquí a la Fundació Caixa Vinaròs i per això, per nosaltres això és un honor i és un plaer que haguem volgut crear aquests espais d'intercanvi per a aconseguir aquesta participació ciutadana i col·laborar amb totes aquestes persones expertes.
Sí, sí. Perquè què va motivar la fundació del grup Tràngol? Perquè, clar, suposo que quan vau pensar de crear aquest grup vau notar que a la Mion hi havia un buit o vau voler ampliar l'oferta cultural d'aquell moment. Vull dir, com va ser una mica la idea que va donar naixement al grup Tràngol?
Bueno, nosaltres érem persones tots intenses, per dir-ho d'alguna manera, i amb moltes inquietuds culturals i culturals diverses. Tots proveníem d'altres associacions culturals, d'àmbit local, però nosaltres volíem, com he dit, obrir-nos un poc més. Aleshores, tots els integrants que formem el grup vam decidir crear la nostra pròpia associació i fer una programació més adequada o més adient a la nostra, no diria ideologia, però sí a les nostres idees de lo que nosaltres considerem la coparticipació ciutadana. És a dir, obrir una associació de cultura però oberta a un coneixement que ja transcendeix les fronteres vinarosenques, és a dir, que no fora ja d'un àmbit tan local. I aquest va ser el nostre principal objectiu. A més que te dic, nosaltres teníem una sèrie de metes que en altres àmbits no podíem desenvolupar i que al muntar Tràngol, la nostra pròpia associació, vam poder desenvolupar bastant bé i la nostra sorpresa va ser que vam comptar amb la col·laboració de gent que de forma altruista i quasi sempre desinteressada han vingut a Vinaròs a expressar, a contar, a fer xarxes, a fer conferències que d'una altra manera serien de pago, però que en aquesta ocasió, col·laborant amb Tràngol, han sigut quasi sempre gratuïtes i altruistes.
Uh-huh. I recentment heu fet un cicle sobre Maria Conesa, que és una persona que va tenir la seva transcendència en el seu moment, encara que va triomfar més a fora, no? A Mèxic, que no a la seva terra, de Vinaròs, i heu fet un cicle de conferències, xerrades sobre ella. Ens pots parlar una miqueta sobre aquest esdeveniment?
Sí, ha sigut un esdeveniment molt bonic i, a més, en col·laboració amb la Fundació. Cal dir que una de l'estructura o el suport fonamental de Tràngol ha sigut la Fundació Caixa Vinaròs tots aquests anys, perquè el 90% de la nostra programació se du a terme en el seu local. Aleshores, nosaltres sempre hem programat d'una manera individualitzada i la Fundació és la que ens deixa les seues instal·lacions. Però aquesta vegada, amb Nati Romeu, i amb Josefa Gondomar vam decidir fer una activitat conjunta. És a dir, que amb tota la col·lecció que hi ha a la Fundació, de part d'Agustín Delgado, que té material sobre Maria Conesa, i també la gran col·lecció que durant anys i anys i anys ha anat recopilant membre del grup, és membre del grup Tangol i també fundador i gran amic, el nostre benvolgut Sebastián Redó. Aleshores, amb tot aquest material, que sobretot ha vingut Sebastián, que ha sigut comissari de l'exposició, vam acordar fer unes jornades sobre Maria Conesa. Aquestes jornades han sigut diversos esdeveniments. El primer va ser amb la col·laboració d'una gran experta en el segle sobre el teatre i sobre la música de finals del segle XIX o principis del segle XX, que és Fàtima Agut, la qual ens va parlar sobre Maria Conesa. Era una, bueno, jo no recordo ara bé com era el títol exactament de la conferència, però era, ens va parlar de diverses dones, com era Elena Sanz o com era Maria Conesa, que són dones que van estar molt a prop del poder i de la política, a pesar de ser cantants i de ser ballarines. I amenitzant, bueno, nosaltres el que vam fer va ser com una espècie de teatralització, és a dir, una conferència teatralitzada perquè l'actriu Àngela Oriol ens feia de Maria Conesa, de manera que vam aconseguir que fos una xarra que se'n sortia de lo comú, perquè vam aconseguir que fos més actiu, més participatiu i que la gent que va assistir a les conferències s'ho passarà millor i que intentés comprendre de primera mà o de gaudir o, diguéssim, d'empatitzar amb la figura femenina i tan transcendental que és la Maria Conesa. Tot seguit, Sebastián, que ha sigut el màxim expert en el tema de Maria Conesa, també va fer una conferència sobre ella. La conferència es deia Maria Conesa, parla sobre Maria Conesa, en el que hi va incidir en els aspectes més personals de l'actriu. I també va ser una conferència teatralitzada, amenitzada per l'actriu Àngela Oriol. I tot seguit, amb aquestes jornades i amb la col·laboració sempre de la Fundació Caixa Vinaròs, vam fer l'exposició, que encara està allí, en la sala José Córdoba. Aquesta exposició se pot veure, Albert, vull dir que és fins a la segona setmana de març, és una exposició que està oberta al públic, és entrada lliure, i jo invito aquí a tothom perquè el material és un material pràcticament inèdit, perquè és de la col·lecció particular de Sebastián i d'Agustín Delgado, amb unes fotografies que són una retrospectiva de tota la vida de Maria Conesa, des de que ella té 12, 13, 14 anys, des de que ella comença en aquell món de l'espectacle, fins als seus últims dies, quan ella visita Vinaròs, perquè ella marxa d'aquí, de Vinaròs, sent molt, molt, molt joveneta. Cal dir que és la nostra primera artista internacional, però no vinarosenca, sinó a nivell nacional, a nivell de l'estat espanyol. Jo l'altre dia vaig voler fer una espècie de concomitància o de paral·lelisme entre una altra figura internacional, que és la Bella Otero, la Carolina Otero, que segur que us he sentit parlar, perquè precisament Maria Conesa naix en l'any 1892 i Carolina Otero naix en 1890. Carolina Otero ha sigut internacional, s'han fet pel·lícules, s'han fet sèries, inclús han escrit novel·les sobre ella i molts de documentals, i no sé per què Maria Conesa no ha transcendit tantíssim, no ha sigut tan famosa, quan en realitat les dos tenen unes vides molt intenses, inclús també una vida de tragèdia, tant la una com l'altra, a part de tindre una vida de molts d'èxits professionals, no tants d'èxits en la part personal, que és el que t'estava explicant, que tenen les dues una vida molt, molt tràgica, més la Bella Otero que la Maria Conesa. Però Maria Conesa és internacional per què? Perquè és una figura molt rellevant. Vull dir, és que de Vinaròs se'n va a Barcelona, se'n va a Madrid i de Madrid salta, cuidado, a Mèxic, al Mèxic revolucionari i després als Estats Units, on va aconseguir i fins i tot fer cinema. I a Mèxic és reconeguda a dia d'avui com una de les cupletistes més rellevants de finals del XIX de principis del segle XX. Vull dir que déu-n'hi-do. A més, parlant de la, més que del personatge de la persona, l'altre dia, quan vam acabar vam veure un documental sobre Maria Conesa a la Fundació i després de presentar l'exposició, vam parlar de la persona que quan ella mor sobtadament, o sea, ella se queda sense fill i va donar tots els seus béns a la Universitat de Mèxic, però se'n va recordar de Vinaròs, que se'n va anar quan era una xiqueta, molt joveneta, torna anys després, quan ja era una dona gran, i va donar per a l'època 150.000 pessetes. Estem parlant de 150.000 pessetes dels anys 70, vull dir que era una persona generosa. O sigui, darrere de l'actriu i darrere de la gran figura i darrere del personatge hi ha una senyora, hi ha una persona amb cor i ànima que se'n recorda del seu poble de Vinaròs. I nosaltres hem volgut rendir-li tribut i homenatge a la nostra primera artista internacional, la Maria Conesa. I aquí reitero que poden anar a veure l'exposició fins a la segona setmana de març a la Fundació Caixa Vinaròs, a la sala José Córdoba.
Maria Conesa, que té una plaça a Vinaròs que molts coneixem el nom de Maria Conesa per la plaça, però no coneixem la figura que hi ha detrás, no? I aquesta entrevista pues, també ens val per a conèixer el personatge i la història que hi ha detrás d'aquest nom de plaça, que ara ja té molta més rellevància per a tots els oients que tantes vegades ho han sentit anomenar i que, bueno, se quedava ahí el nom, no? Però sense saber el perquè del nom. I ara pues, ja sabem per què.
Sí, ara ja sabem per què. I crec que deuria de, inclús més, diria més, jo és que jo crec que els col·legis, els instituts, deuríem de saber aquesta plaça que s'anomena Maria Conesa Quinya, com tu molt bé dius, Albert, darrere del nom d'aquesta plaça. Qui és el personatge i molt més enllà, qui és la persona? Què és la persona que hi ha darrere de Maria Conesa i que ens va dur, o sigui, que va dur el nom de Vinaròs, que va transcendir les fronteres vinarosenques i de l'estat espanyol, ja he dit, Mèxic i els Estats Units, inclús París també, en l'època de la Belle Époque.
Molt bé. I Esther, seguint entrevista, com a presidenta de Trangol, ens pots avançar una mica els projectes que teniu a futur, a curt, mitjà i llarg plaç?
Sí, tenim una programació que ja està prou tancada, per això vaig a explicar-la, o l'explico en primícia, i és que, bueno, nosaltres sempre intentem, com hem dit, és transcendir fronteres. Aleshores vindrà Alessandra Di Stefano Pironti, és una periodista, he sigut corresponsal en l'agència EFE, i possiblement el sone el nom d'Alessandra Di Stefano Pironti, no per ser corresponsal de l'agència EFE i de l'alemana DPA o de la italiana ANSA, és ja és periodista, vos sonarà perquè ha sigut, va ser una de les finalistes del Premi Planeta de l'any 2020 amb el títol El sueño de una sombra. Aquesta periodista encara no hem tancat sobre què parlarà, és una persona que es pot parlar de moltíssimes coses, és també, especialista en l'Orient Mitjà, i serà una de les invitades per Trangol i per la Fundació a estar aquí a Vinaròs. Tot seguit, continuarem, ja ha sigut col·laborat amb nosaltres, Miquel Àngel Baila Pallarès, és un gran historiador, professor de la UGI, però historiador de Vinaròs, amb temes molt, molt, molt específics, i ens farà una conferència que es titula Vinaròs al mapa d'Europa i els consulats. Tots sabem que Vinaròs al segle XIX va tindre un port molt ric i molt actiu i sobre això ens parlarà Miquel Àngel Baila. No te vaig dir els mesos, Albert, perquè els desconec, ¿vale? Tenim una programació tancada, però encara tenim que concretar mesos i dades. I també, col·laborador de Trangol, ha estat aquí en una ocasió. Recordo que és una de les ocasions en què la sala va estar més plena i vam tindre més èxit, és el arxiconegut corresponsal dels corresponsals, Tomàs Alcoverro. Tomàs Alcoverro és llicenciat en dret i en periodisme i ha sigut periodista i corresponsal de l'Orient Mitjà, del diari de La Vanguardia, des de l'any 1970. A més, ha sigut guardonat amb la Creu de Sant Jordi i és Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán. Aleshores, Tomàs Alcoverro també s'ha compromès a tornar a Vinaròs, a estar aquí amb nosaltres, segurament per a seguir parlant-nos del Líban i de tota la problemàtica de l'Orient Mitjà. Altres personatges que ens han parlat sobre geopolítica, grans corresponsals, grans periodistes, són Lluís Foix, Juan José López Burniol, el mateix Manuel Emilian Mestre. És molt possible que a la llarg de l'any 2024 alguns d'ells tornen a vindre a la Fundació a fer-nos alguna charla. I jo mateixa, Esther Forner Caballero, faré una conferència, ja que l'any passat, com ja crec que molts de vosaltres ja sabeu, va ser l'any Papaluna, els 600 anys de la mort del Papa, que es va celebrar amb tota una bateria d'activitats, de conferències, charles, visites guiades, teatralitzades, recreacions històriques, vam fer unes jornades també acadèmiques. Doncs bé, de tot aquest any Papaluna he optat per fer una xerrada, una conferència, sobre la imatge de Benet XIII a través de l'art i de la literatura, ja que me n'he donat compte de que a través de retaules, de relicaris, de llibres, de novel·les, d'assajos, el Papa Luna ha tingut una transcendència fonamental i també internacional, i d'això tratarà el contingut de la conferència. I, si tot va bé, sobre el mes de setembre, en la Carta Pobla, amb la col·laboració amb l'Ajuntament, també faré unes conferències sobre els retaules de Vinaròs. Els retaules és un moble litúrgic que tenia una gran transcendència des de l'edat mitjana fins a l'època barroca, fins al segle XVIII, va tindre una transcendència il·limitada entre les esglésies. Era un moble molt, molt, molt buscat, molt ben pagat. I jo us parlaré sobretot en dues conferències sobre els retaules del Renaixement, sobretot els que hi ha en l'Arxiprestal, els de Pere d'Orpa, que malauradament van ser destruïts i cremats durant la Guerra Civil. I després també us parlaré dels retaules barrocs. Els retaules barrocs que havien en l'Església de la Misericòrdia, que van ser fets pels Vergara. Els Vergara eren uns dels escultors i dels escultors més reputats que havien a València i dels que millor se pagaven en aquell moment. Estem parlant de que Vinaròs tenia un poder adquisitiu interessant en el segle XVIII per a poder anar a buscar escultors valencians que vingueren a València, feien retaules que es feien allà, que venien aquí i que se muntaven per a l'ermita de Vinaròs, i després daurar-los i pintar-los i estofar-los. Bé, aquests retaules van estar a l'ermita fins que també, malauradament, la Guerra Civil se destrueixen i desapareixen. Però també vos parlaré d'alguns que encara queden entre nosaltres, com és el cas del retaule del Mori Noguera. Bé, d'això i molt més parlaré en aquestes conferències. I també tenim el compromís de Maria Àngels Collado. Maria Àngels Collado és... crec que és per la UGI, és doctora en Història Contemporània per la UGI, i ja teníem aparaulada en ella una conferència sobre la història de la prostitució a Castelló. La teníem aparaulada, però quan va vindre el Covid, malauradament, Maria Àngels no va poder vindre a fer aquesta xerrada. Finalment, sí que vindrà, ella s'ha compromès amb nosaltres que a finals d'any o a finals de l'estiu vindrà a parlar-nos sobre la història de la prostitució a Castelló, però en un capítol molt exclusiu de lo que passava a Vinaròs amb aquest tema. I crec que amb això tenim una programació molt completa amb la que podrem acabar l'any, i possiblement algun conferenciant més s'anime a participar i a col·laborar amb Tràngol i amb la Fundació.
Una molt ampla programació per aquest 2024, que suposo que s'anirà anunciant a través de les xarxes vostres mateixes de Tràngol i també de la Fundació Caixa Vinaròs, com vagi fent els seus cartes, no?, mensuals, que anuncien totes les activitats.
Sí, Albert, així és, veig que coneixes el tema. Nosaltres el que fem és que fem uns cartells mensuals en què anunciem les activitats a través del nostre Facebook, a través del nostre Instagram i a través de l'Infotràngol, també a través de la nostra web. Si algú vol saber totes les conferències, xarles, els integrants, totes les publicacions, qui som, contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través de gruptrangol.com. Repeteixo, gruptrangol.com. I de totes aquestes activitats ens fem ressò a través de la Fundació i a través de l'Instagram i a través del Facebook i de la nostra pròpia pàgina web. I també ara, per exemple, a través de la ràdio.
Molt bé. Sí, perquè de ser Maestrat ja en el passat ja m'ha anat entrevistant ponents que anàveu portant I també pues, seguirem fent-ho. Si porteu qualsevol, bueno, com has anomenat, diversos ponis que han de venir en un futur, també mirarem de parlar amb ells perquè ens expliquen una mica la seva trajectòria i una mica de què parlaran i anuncien aquell acte a la Fundació Caixa Vinaròs en la data i hora que sigui, no? I fer-vos ressò i fer-vos la publicitat que sense dubte fa falta per a donar a conèixer a la població aquests esdeveniments culturals que, bueno, que sempre omplin i ens enriqueixen tant personalment com de manera pues, que tothom conega el que ha passat al nostre territori i tot el que està per venir.
Així és, Albert, nosaltres ho volem agrair moltíssim perquè ha esdevingut una costum molt bona en què molts dels conferenciants, abans de debutar a la Fundació, passen per aquí, per Cadena SER, es feu l'entrevista i aleshores això se fa ressò, perquè ens fa molt de greu que a vegades ens vegin pues, com de l'altura de Juanjo López Burniol o Tomàs Alcoverro i que hi hagués gent que s'entere una vegada ja ha passat. Però això és molt bona costum, una entrevista prèvia a la posterior conferència a la Fundació. Entonces esperem que tindrà aquesta col·laboració de la Cadena SER.
I ahí sempre estarem. Pues volem agrair a Esther Forner, presidenta de Trangol, que hagi passat pels nostres micròfons i que ens hagi informat una mica com se va constituir aquest grup i, bueno, i també haver-nos informat de tota la programació que hi ha per al 2024, pues, fins ara, no? Perquè ja hem dit que a la millor hi hauria alguna incorporació més que ara està fora de programa, però que en qualsevol moment se pot adherir i en el moment adequat pues, ja s'anunciaria.
Així és, Albert, i gràcies per convidar-nos al vostre espai. Molt agraïts.
A tu, moltes gràcies.